Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Bé, així, d'aquesta manera, com Richard Nixon anunciava la seva dimissió com a president dels Estats Units. Deia que el cas Watergate el va privar del suport que necessitava el Congrés. Per això, doncs, renunciava a aquesta presidència. Ho feia un 9 d'agost de 1974. El cas Watergate el va fer públic el periodista Bob Woodward, un dels periodistes d'investigació de més prestigi dels Estats Units. Clar, ara sol haver-hi pocs recursos per aquest tipus de periodisme. Cada vegada són més excepcionals les exclusives que arriben fruit d'una investigació. En canvi, el que és més habitual són les filtracions periodístiques. Fem un exercici de memòria. Què va passar el 30 de març?
Passa prou sovint, per exemple, en jutjats penals. Hi ha una pena determinada perquè el Codi Penal espanyol és dur, d'acord? No es pot aplicar una circumstància atenuant i encara que s'apliqui, d'acord, la pena continua sent de presó, però el mateix jutge considera que per les circumstàncies o per...
Doncs el periodista Quico Sellers explicava a Ràdio Cel que el TCJ condemnaria Laura Borràs, presidenta suspesa del Parlament, a 4 anys i mig de presó, 13 d'inhabilitació i petició d'índul parcial perquè no entrés a presó. Una notícia que podíem llegir al món.cat hores abans de l'hora oficial de la publicació de la sentència. Quico Sellers, periodista del Món. Bon dia, Quico.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Moltes gràcies per tenir-te novament. Escolta'm, suposo que això, no, Quico, és el somni de qualsevol periodista, no? Avançar una notícia, sobretot si es preveu que sigui doncs, el tema amb el que obriran informatius i veurem a totes les portades.
Home, sí, clar. Una mica el ganxo que té aquesta feina, no? És això, el fer l'enter i poder publicar una noti abans que ningú i ja està, avançar-la o en tot cas poder fer-ho, perquè en definitiva és un dels punts que té. El que passa que a vegades jo crec que la notícia no és a qui la diu abans, sinó qui l'explica millor, eh? Però vaja, sempre xulo, no sé, per un puntillo personal, fins i tot, de poder-ho dir abans, ja està, però bàsicament sense més secret que això, eh?
De fet, tu ens ho explicaves, i després de publicar la notícia al món.cat, ens ho explicaves aquí a la Part Magazine del matí, sí, a Ràdio Estel. Quico, no et demanarem, òbviament, per les teves fonts, però és tan difícil, com sembla, avançar-se aquest anunci oficial d'una sentència?
Jo crec que hi ha un factor que és sort, eh? De fet, jo entenc des de l'ofici, i penso que jo em dedico a aquest ofici des de fa relativament poc, fa 12 anys que m'hi dedico. Però sí que és cert que en certa manera s'ha mitificat una mica això del periodisme d'investigació. Clar, a vegades quan exposem el cas Watergate, no, etcètera, és una investigació o és una filtració? Entens? És aquesta línia... La qüestió està en que hi hagi una font que tingui prou confiança o fonts que tinguin prou confiança en un periodista perquè li puguin avançar sabent que no utilitzaràs malament aquesta informació. Utilitzar malament en el sentit tècnic de la qüestió, eh? És a dir, que no l'explicaràs malament, que no la traduiràs malament per al teu públic lector, no? Jo crec que aquí és una mica el fet, però vaja, hi ha un fenomen que és absolutament imprescindible per tot això, i és la sort. És tenir molta sort d'en un moment determinat poder estar en un lloc o poder parlar amb algú o tenir una connexió que ni tan sols esperes, eh? Clar, perquè bàsicament aquí el que puntua és la sort.
Clar, puntua la sort, Quico, però també aquesta sort l'has de buscar, vull dir, és una mica, no? T'has de...
Sí, però a vegades sense buscar-la tant la tens, eh? Vull dir, com a totes les feines del món, eh? Vull dir que no és cap... Vull dir que no... Amb això treballes amb un gènere, per entendre'ns.
Sí.
És això, que la sort jo crec que és una gran ajuda amb això, sí.
Clar, nosaltres contextualitzem una mica, estava previst que el TCJ fes pública la sentència a les 12 del migdia, ens en recordem, no?, d'aquest 30 de març. Tu, en quin moment, Quico, vas saber que podries avançar-te a l'hora oficial de l'anunci, no? Com va ser? Perquè ens puguem fer una idea de com funciona.
Doncs mira, jo cap a les 9 del matí, ja feia dies que hi anava al darrere, etc. Cap a les 9 del matí tinc un input, tinc un indici, a partir d'aquí començo a buscar, començo a intentar rascar una mica, fins que finalment ja considero que tinc prou confirmat. Llavors passa la següent fase, que jo crec que és la més difícil, que és convèncer la teva jefa, la Sílvia Barroso, que la tenim aquí al programa a vegades comentant
sí, l'actualitat.
Sí. I és allò de dir, escolta, mira, que tinc això i tal, i
aquí
és on hi ha el nexe de confiança director-redactor, no? que diu, home, se'n refia de tu, de les teves fonts, i que en certa manera que la notícia sigui solvent, que hagis fet prou feina de contrast i que finalment ho puguis publicar. Jo crec que és la part més difícil, a vegades.
És potser la part més difícil de tot, no, Quico?
Sí, perquè quan, per exemple, quan fas molt... Jo durant molt temps vaig fer crònica parlamentària i crònica política. I clar, la crònica política parlamentària té un joc diferent, en el sentit que hi ha molt blibli-bli, saps? És a dir, moltíssima gent que et passa coses, etc. I clar, pots utilitzar molt el senyor Fuentes. M'explico?
Yeah.
I al capdavall, quan a vegades oblidem que escrivim pel públic i no pels mateixos polítics o pels altres periodistes. I llavors, a vegades, tu sí que podies jugar amb això, no? Amb el senyor Fuentes i tal, d'explicar, no, és que fons el partit... I més o menys els implicats a la notícia ja podien discernir, no?, una mica el context de tot plegat i com havia sortit i la solvència que podia tenir allò. Però en la qüestió judicial o la qüestió d'interior ja és diferent. Perquè si juga amb molts factors i, a més, està jugant amb qüestions personals de la gent, saps?
Mira, ara en parlarem, ara que parlaves dels implicats, no?, dels implicats directes d'aquesta sentència. Òbviament, clar, si qui s'avança l'anunci oficial de qualsevol notícia, qualsevol informació, ara ho estàvem parlant amb el Quico, és un èxit, clar, professional, per part dels periodistes, però què són aquests, les primeres persones a comunicar aquesta notícia? Però què suposa? Clar, nosaltres ara ens posem a l'altra banda, per l'empresa o l'òrgan institucional que havia de fer l'anunci oficial. En quina posició, no?, el situa? Mira, Quico, aquí a l'estudi tenim a la Maria Josep Feliu. Ella és magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, secció 22, i també és membre d'Àgora Judicial, una de les associacions de jutgesses i jutges de casa nostra. Maria Josep, com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
No, nosaltres encantats que poguessis venir avui a l'estudi. Ara estàvem parlant amb el Quico Sellers. Clar, les filtracions evidencien d'alguna manera, Maria Josep, que algú s'ha saltat els límits establerts, no? Fins a quin punt és així?
Home, sí, la sentència es havia de notificar a les parts i això és el que hauria de ser, o sigui que les parts siguin els primers a rebre-la i per tant es havia de notificar a les 12, jo recordo també que aquesta era l'hora marcada, no? I per tant, si hi ha hagut una filtració és que les coses no han funcionat com havien de funcionar.
I com haurien de funcionar les coses? Perquè últimament, clar, no, Maria Josep, estem normalitzant aquest funcionament de que ens assabentem abans per la premsa que no pas per les, no, perquè s'hauria de notificar les parts pels tempos judicials.
Home, normalitzant amb determinats procediments. No, la majoria dels procediments es notifiquen, el 99% dels procediments es notifiquen a les parts en el dia i el moment que s'han de notificar i les reben les parts i després, si hi ha premsa, pues, també els rep la premsa. Hi ha determinats procediments que, bueno, vosaltres mateixos, com a periodistes, aneu a darrere. Però és evident que no es pot normalitzar aquesta situació. Ara, si la justícia té mitjans suficients per solventar aquest tema i evitar-lo, aquí ja potser hi posaria el dubte a sobre.
Perquè quins mecanismes a dia d'avui...
És que el mecanisme no és... o sigui, és el normal. O sigui, el magistrat ponent fa una sentència, la redacta, previ deliberació amb tots els altres companys, amb els altres dos companys, o tres, o els que siguin, és igual si és el Suprem, i el ponent redacta la sentència. Després de redactar la sentència, amb l'acord al qual s'ha arribat, ho posa en comú els companys, ja tinc la sentència, els altres la revisen, la miren, la llegeixen, bueno, és igual, es comenta el que sigui, i aquesta sentència que jo he escrit habitualment a casa meva i la tinc en el meu ordinador...
El teu ordinador?
el meu ordinador, que és un ordinador de la feina, no és personal meu, sinó que és un ordinador de la feina, i d'allà jo el tinc que passar a una unitat, parlem de temes informàtics, a una unitat on el funcionari la repesca, diguem-ho així per entendre'ns, i agafa aquesta sentència i la entra dintre del sistema, que és el sistema que tenen ells per treballar. Temis, justícia.cat o el que sigui, no? Li ha de posar número i... l'ha de fer una sèrie de tràmits i llavors la sentència està preparada per la signatura, s'imprimeix, els magistrats la signen i llavors és el moment de la notificació. Bueno, com podeu veure, el camí, la sentència fa un camí. Aviam, que el magistrat ponent ho faci tot, sí, però sempre aquesta sentència ha d'entrar dintre del sistema en el qual normalment el magistrat ponent no treballa, perquè el sistema que tenen els funcionaris no és el mateix en el qual treballem nosaltres habitualment. Almenys amb Temis, amb els que tenim el sistema antic encara. Uh-huh. Vale? Els que tenen justícia.cat ja ho poden fer millor. Per tant, evitar-ho s'ha d'evitar. Que sempre és possible? Doncs no. Bueno, jo, a més, suposo que la capacitat dels periodistes per aconseguir aquestes exclusives també s'ha de tenir en compte.
A veure, sembla com que socialment no es parla gaire, tampoc, de les alarmes, no? Que potser salten dins de l'administració quan es filtra aquesta notícia, però què passa a nivell intern, no? Com, per exemple, el 30 de març, Quico, ens estàs escoltant, no, Quico, encara?
Sí, sí, perfectament. Però, sí, sí.
No, quan vulguis, si vols intervenir, ja saps, però en el moment en què passa això, en què ens avancem, el Quico Sellers s'avança, publica, clar, ell té una informació i la publica, no?
Sí.
Què passa interiorment?
Ja, nosaltres tenim, hi ha un protocol de l'any 2020 en el tema de mitjans de comunicació, bueno, un protocol de premsa del Consell General del Poder Judicial.
Sí.
En aquest protocol es diu que primer s'ha de notificar les parts i que després hi ha els gabinets de premsa dels Tribunals Superiors de Justícia. Mm. Aleshores s'han de passar les sentències o les resolucions al gabinet de premsa i llavors és quan el gabinet de premsa les ha de comunicar. Va, quan aquesta, no és la via, aquesta seria la via ordinària, no? Quan aquesta via no es fa així i aleshores hi ha una filtració d'aquest tipus, bueno, les conseqüències pot ser pues, que el Consell General del Poder Judicial obri unes diligències d'entrada informatives respecte pues, al magistrat que ha estat el ponent o un magistrat que ha participat o un... no sé. El Consejo sempre és sobre magistrats. Si hauria de fer-ho...
Això hauria de fer el Departament de Justícia de la Generalitat?
No, no, no. El Departament no té cap tipus de competència en quant a magistrats. Uh-huh. Vale? Si fos sobre funcionaris,
clar,
evidentment
sobre
hauria
funcionaris
de ser així. Però jo no en conec cap, de funcionari. Jo conec un cas, el contenciós administratiu, que es van obrir unes diligències a una magistrada. I la d'aquí, i la d'última aquesta...
La Laura Borràs.
Del Quico Sallés, la Laura Borràs. Jo tinc entès que inicialment es volien obrir diligències per averiguar què és el que havia passat. No? Bueno, aquesta és l'única situació. El que passa que també veig molt difícil, bueno, no ho sé, averiguar qui, per on s'ha filtrat la sentència, perquè fa molts passos la sentència.
Ja. Yeah.
Entens què vull dir?
En el moment entenc que s'ha d'engegar aquesta investigació, és el moment que es fa públic, no? Però en el cas que hi hagi Maria Josep, tu ets magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, secció 22 de lo penal, de la sala penal, en aquests casos s'ha de dictar un secret de sumari, no? I a vegades que fins
no.
i... No, és diferent.
No,
com
no,
funciona?
No, és diferent. Aviam, les sentències, segons la llei orgànica, són públiques des del moment en què estan signades. Vale? Aleshores, per tant, aquesta publicitat està clara. O sigui, quan els tres magistrats que composen el tribunal han signat aquesta sentència, aquesta sentència ja pot ser pública. Mm. D'acord? El que passa que és evident que si hi ha unes parts implicades en aquest procediment, s'han de notificar primer en aquestes parts. Però la sentència ja és pública a partir d'aquest moment. Ara, per donar-li publicitat, també la llei orgànica estableix una sèrie de requisits. Anonitzar la sentència, que és bueno, treure-li els noms sí. i tot això, no? Però no hi ha secret en base a, no hi ha secret de sumari mai a partir del moment en què s'ha dictat l'auto d'apertura del judici oral. O sigui, tot el que sigui procediment judicial a partir de l'auto d'apertura del judici oral, o sigui que ja va judici i el judici, és públic. És públic. Només es pot evitar aquesta publicitat dictant una resolució expressa per l'acte del judici per petició de les parts i per una suposada protecció de determinades persones o menors o això. Però és públic, eh?
Però és públic.
Públic.
Clar, però el que estàs dient, Maria Josep, doncs, el que entenc jo és que en el moment en què vosaltres signeu, aquella sentència ja és pública.
Sí.
No? Falta aquesta notificació, per tant, el Quico, la llei l'empara a fer. No?
Bueno, jo no sé si a les 10 del dematí la sentència estava firmada, eh?
Ah, això és una altra cosa, Quico. No, però se suposa... Anem a veure l'altra part.
Jo no hi era, no hi era.
Tu saps, Quico, no? Clar, bueno, entenc que sí, però...
No sé si ho sap el Quico, això,
no,
eh?
No sé si ho voldrà explicar, tampoc, però escolta... Se suposa que tu estàs contribuint al dret de la informació. Anem a veure, no?, aquest punt, aquesta frontera, Quico.
Bueno, aviam, és com tot, eh? És a dir, les voltant de les notícies, precisament, és, filtracions d'investigacions que fan les policies, amb funcions de policies judicials. A vegades ens trobem el que avança també per altra banda la fiscalia. Clar, tot són, cada biosfera té els seus sistemes. És igual que en el món de la informació d'esports o en el món de la informació de com es diu ara, la política, com et deia abans.
Sí.
Sí que és cert que depèn de quin ram toques, per entendre'ns, quin gènere ho treballes, pots especular més o menys, d'acord? En esports, per exemple, quan comença a explicar el Mercato,
Ves
a saber si no s'ho ha inventat el periodista o no, yeah. I tal, perquè és un mundillo de les rodes de premsa, una biosfera molt pròpia, etc. No? Una altra cosa és la qüestió judicial, que ja no vull dir que sigui un altre nivell, sinó que es treballa diferent.
És diferent.
Perquè precisament el gènere és diferent, carai, estem parlant de drets fonamentals de les persones, estem parlant de processos judicials que poden acabar en gent a la presó, casos molt mediàtics, casos a vegades molt escabrosos, és igual que a l'hora de com expliques un judici del que ha passat a sala o no, no? Si et bases més en l'anècdota o en el fons.
O en el fons.
Hi ha moltes coses aquí que poden influir, però que vaja, que molta de la informació, bàsicament, molta de la informació que tenim als mitjans en general són precisament el que s'entén popularment com a filtracions, que clar, és una paraula maleïda. Jo recordo una frase que tenia el Mena, el fiscal, el gran fiscal anticorrupció, no? Que sempre deia, diu, escolteu una cosa, en els casos de corrupció, deia allò de, diu, normalment els que nosaltres alimentem les nostres investigacions, d'acord, qui ens ho filtra, per entendre, utilitzar el mateix verb, a nosaltres les corrupteles són aquells que no es beneficien d'aquestes corrupteles.
Clar.
M'enteneu, eh?
Sí.
Vull dir, que en definitiva sempre hi ha algú que enraona. I no pot ser per un... I no cal que sigui per un interès espuri, sinó bàsicament perquè a vegades fica la pota, a vegades...
Hi ha algun error, no?
Sí. Un error. Mm. A vegades pot tenir un interès, un excés de confiança, un despiste, m'entens? Moltíssimes coses. Vull dir, clar, vivim una miqueta d'aquest trasbàs d'informació i del joc de confiances que hi podia haver. Una altra cosa és que hosti, et passin una informació determinada i la treballis malament. Això ja seria una altra cosa, que la manipulis. Això ja és una altra cosa. Llavors, jo sí que entenc que és una filtració, afegiria allò de interessada, però interessada per les dues parts. Per qui l'envia i qui l'escriu. M'explico? I una altra cosa és una mica rigorós amb això. No? Bàsicament això. I ser respectuós amb aquesta informació, que és bàsica.
Estem parlant amb el Quico Sallés, el periodista Quico Sallés, que abans de la sentència del TCJ de Laura Borràs, també Maria Josep Feliu, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, secció 22, i membre d'Àgora Judicial. Clar, a veure, algú filtra una sentència, un periodista se'n fa ressò, però què passa amb els protagonistes, els imputats que estan a l'espera d'una sentència que pot canviar-los la vida? De fet, el lletrat de la persona amb qui parlarem tot seguit, Jordi Pina, Maria Josep va estar... crec, ara li preguntem, però si no ho recordo malament, no sé si van arribar a presentar una denúncia davant del Consell del Poder Judicial per aquesta filtració que parlarem tot seguit. Jordi Sánchez, un dels protagonistes del procés. El 2017, recordem, ell era president de l'Assemblea Nacional Catalana. Bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Jordi. Ara recordava aquest moment, oi que el vostre advocat, Jordi Pina, no? Va haver-hi un moment que no sé si va arribar a plantejar a interposar aquesta denúncia, no? Davant del Consell General del Poder Judicial, davant de la filtració de la vostra sentència.
Sí, no només va ser un moment de la filtració de la sentència, que es va... hi va haver una filtració prèvia al cap de setmana anterior en un diari, sinó que nosaltres mateixos, jo recordo, jo em vaig assabentar de la sentència el mateix dilluns, quan els oficials del Tribunal Suprem de la sala del penal van traslladar-se als centres penitenciaris on estàvem internats per comunicar-nos personalment la sentència. Jo encara estava a la cel·la esperant, diguéssim, que arribés als funcionaris, quan Televisió de Catalunya, en aquell moment va ser TV3, va explicar, o sigui, jo em vaig assabentar de la meva condemna de 9 anys de presó per TV3, no? Quan va venir el funcionari li vaig dir al cap d'un quart d'hora, certament, però ja havia passat la filtració, li vaig dir, bueno, escolta'm, ja està, ja sé de què va...
De què va tot plegat, no?
De què va tot plegat, per tant, no calia que fes-ho tan peripè, no? Hi han hagut diversos moments, I ho deia, jo crec que ho deia bé en Quico Sallés. Jo personalment, li trec una mica de transcendència en el tema de les filtracions, perquè al final... és diguéssim, un escenari que pot molestar més o menys, no? Però que lo rellevant, diguéssim, per mi ja no acaba sent el tema de les filtracions, sinó la veracitat o no. Em preocupa molt més les filtracions interessades, que és informacions que intoxiquen erròniament, que no, bueno, que te n'assabentis per un mitjà de comunicació o pel procurador, no? Que, per entendre'ns de manera simple i ràpida, és el qui et trasllada, no, el missatge. Hi ha una altra situació personal viscuda, que jo la recordo especialment perquè en aquell moment va ser colpidor, però que també era una filtració. Estàvem el dia 16 d'octubre amb en Jordi Cuixart, portàvem tot el dia a l'Audiència Nacional declarant davant de la jutge Lamela, i a la tarda, a partir de les 6, es van acabar ja els interrogatoris i la jutgessa va decidir que anava a escriure l'auto, la seva decisió. I jo recordo, estàvem a dintre de l'Audiència Nacional esperant a que se'ns comuniqués què havia decidit, si sortíem en llibertat o no sortíem, o llibertat condicional. Bueno, estàvem allà esperant. Ja sabíem que el major Trapero havia estat deixat en llibertat, però estàvem a l'espera de la decisió sobre en Jordi Cuixart i jo. I lo normal en aquella circumstància era, lògicament, estar a dintre de l'Audiència Nacional, que fos la pròpia jutge o la secretària judicial que baixés per comunicar-se amb el soterrani, per comunicar-se amb els advocats i a nosaltres la seva decisió. Jo em vaig assabentar que la jutge Lamela havia decretat presó perquè una persona em va enviar un missatge i em va dir: hòstia, Jordi, em sap molt de greu, us foten a la presó. O em sap molt de greu per la decisió de que us ingressen a la presó. Per què? Perquè la jutge...
Sí.
I el seu equip de premsa van filtrar, crec que era El Mundo, una decisió que va sortir prèviament a que se'ns comuniqués a nosaltres. Cert, jo en aquell moment que vaig rebre el missatge vaig dir en veu alta: hòstia, ens foten a la presó. I jo, fica, què dius? Com ho saps? I en aquell moment entraven, diguéssim, la secretària judicial acompanyada d'una munió de policies, i ja vam veure que efectivament aquella informació havia arribat abans per una via que no era, diguéssim, la
correcta, bueno, la, no? Clar.
Dit això, jo tendeixo, per això cadascú ho viu de la seva
manera. Sí, de la seva manera.
A treure-li transcendència, perquè al final, i ho deia, em sembla, insisteixo, el Quico Sallera, això no és particular en el món de la justícia. És veritat que aquí estem parlant de drets i estem parlant de vulneracions i de respecte no tant a la intimitat, perquè no és a la intimitat, sinó al procediment en casos com aquest. Però també és veritat, jo deia a la Mercè, que en el moment en què s'assigna una decisió, un auto, aquest auto és públic, no?
Clar, aquest auto és públic, sí.
És un joc molt, molt estrany aquí. A mi el que em dol més és que les filtracions s'utilitzen amb un intercanvi, i ara aquí us tocarà el rebre a vosaltres, també amb els periodistes, eh? És a dir, i no és una crítica als professionals de la comunicació, però és evident que hi ha un ecosistema on els bons professionals acaben establint unes relacions de confiança amb magistrats, i en, parlem de la justícia, però això es podria extendre a la política, en el món de l'esport i al món de l'empresa, eh? On són fonts que cadascú s'ha treballat, i això et dona com a professional un privilegi d'obtenir una certa informació anticipada que et permet treure, i això, bueno, jo crec que és evident que aquestes filtracions, darrere el que hi ha, diguéssim, són unes relacions que s'han treballat, que són deontològicament correctes, no les qüestiono, però que, diguéssim, perquè casualment sempre són, les filtracions acostumen a caure sempre pel mateix lloc, no? És a dir...
Esclar, és el que estàvem comentant ara també. Mira, Jordi, si us sembla, us faig una pregunta als tres en relació amb tot el que estem parlant, amb el que hem parlat fins ara. Bueno, no sé primer de tot si, Maria Josep, volies apuntar a alguna cosa que estava, del que ha comentat el Jordi Sánchez. No?
Sí, no, jo estic una mica d'acord amb ell. Jo suposo que si la filtració és una filtració, però que diu el que ha de dir, diguéssim, el que ve després amb la notícia...
És treure-li, potser, aquest punt
sí,
de...
Sí, potser no és... Ara, aviam, sí, hi ha gent que se sent molesta i tenen el seu dret a sentir-se molestos perquè per la premsa surti una cosa que els afecta amb ells personalment i que els afecta molt, moltes vegades, no? I, per tant, llavors, això hauríem de ser més respectuosos, crec jo.
Aquest respecte.
I nosaltres curosos.
Aquesta és una altra, no, Jordi?
A mi em molesta molt més filtracions que, per exemple, quan hi ha una actuació d'un escorcoll i el que se'n diu la condemna del Telenotícies, no? És a dir, la imatge de persones que estan investigades policialment, que ni tan sols tenen una decisió judicial d'obertura de judici, ni molt menys, no? I per descomptat no tenen ni condemna, perquè no hi ha hagut ni judici, però que per interessos estrictament, diguéssim, polítics en aquest cas, ja corporatius, és igual, ja han estat condemnats a través d'una filtració a aparèixer públicament en les televisions i en els mitjans de comunicació, sortint detinguts o fins i tot emmanillats o entrant en un cotxe policial, perquè aquí sí que és un dany que moltes vegades esdevé irreparable, perquè al final resulta que aquella investigació acaba amb un no-res, però tu ja tens la teva imatge entrant en un cotxe policial, emmanillat, amb uns escorcolls a la teva oficina o al teu domicili, o amb un espai que se t'identifica amb la teva persona, i aquell dany, diguéssim, ja és difícilment reparable.
És molt interessant tot el que esteu dient. Ara sí que us pregunto, mira, ens queden 5 minuts, m'agradaria també conèixer l'opinió que té el Quico Sellers. Si us pregunto què suposa, no? No, millor dit, qui se suposa que surt guanyant, no? Quan hi ha una filtració així, per acabar, Quico, què hi dius tu?
Molt difícil pensar qui surt guanyant, eh? Que, si la informació és bona, surt guanyant tothom sempre i quan, o sigui, per norma, és avisar la persona afectada, això sí, d'acord? Això sempre, Això sempre, amb anterioritat, amb aquests casos. I d'entrada, que una mica que evitar en la mesura possible, no, és que no sé qui surt guanyant exactament, però sí que la feina surt, és a dir, que pots avançar una notícia. De tota manera, i aquí una cosa molt breu, a vegades ho passes una mica malament. Jo recordaré tota la vida el dia de l'operació Judas, d'acord, quan els van portar, passaven tot a disposició García Castellón aquí a l'Audiència Nacional un dijous. Jo vaig viatjar tota la nit, d'acord, per poder arribar a l'Audiència Nacional i veure les declaracions, parlar amb els advocats, etc. I estàvem a dins a l'Audiència Nacional, a la sala de premsa, li diem el fulo, perquè és un fulo, eh? Estem allà encatafornats amb un sòtano, que és perquè l'edifici és com és, eh? No per res, eh? I allà, doncs, t'assabentes que els ingressen a presó. En aquell moment jo vaig sortir fora perquè havia de parlar per telèfon. I em vaig trobar amb els familiars, etc. I, clar, et pregunten. Escolta, saps alguna cosa? Què has de fer? Mentir? que és a dir, que no ho saps.
No, no, clar, trobes en una situació.
Trobes en una situació d'aquelles que dius, home, jo mentir no en sé, no sé si és perquè vaig estar 12 anys castigat pels maristes, l'explico, però clar, aquestes coses... I clar, llavors, quan ho dius, escolta'm, és que tot apunta que van a la presó, clar, ho dius, i llavors diu, ah, és que ens hem entrat per la premsa. Bueno... perquè en aquell moment et vas... És una mica dicotomia amb això, eh?
No, bueno, et trobes però, amb aquest... Sí, que no saps què fer.
Que són situacions aquestes que dius, bueno, anaves a...
Sí.
I clar, és en aquells moments que els advocats encara estan esperant que els donin la resolució per escrit i que encara no poden sortir. I és aquell magma una mica complicat.
Jordi, a la pregunta i a la resposta del Quico, com ho veus, tu, això?
Jo crec que qui guanya, i si és un bon professional, qui guanya, guanya en prestigi, és fonamentalment el periodista. Perquè demostra tenir bones fonts, contrastades, i jo aquí no ho dic com a retret, ho dic de manera objectiva, perquè al final, bueno, jo crec que és qui té un guany perquè guanya en prestigi, i no ho dic perquè sigui aquí, ell ho sap. Jo crec que en Quico Sallés és una de les persones que té bones primícies, que les treu anticipadament i que molt poques vegades, segur que alguna, però jo no ho recordo, molt poques vegades ha estat, diguéssim, amb informació errònia o equivocada, no? Sempre... I jo crec que això, bueno, reforça el prestigi i l'autoritat dels professionals.
Dels professionals de periodisme.
I no em sembla malament, no? Entre cometes, els protagonistes de la notícia, jo crec que no guanyem.
I, mira, deixa'm, perquè res, queda un minut i escaig, la justícia guanya amb aquestes filtracions, Maria Josep?
En absolut. En absolut, no guanya res. I em sembla molt més greu per això, de totes maneres, el que ha posat en Jordi Sánchez sobre la taula, que és el tema de que la premsa o les televisions treguin sempre la gent quan es fan entrades i registres i quan es fan. Això ha tingut conseqüències judicials molt importants en alguns casos, fins i tot. Quan s'han tret detinguts amb fotografies que després han invalidat rodes de reconeixement posteriors perquè ja s'havien tret
proves,
a la tele,
no?
Per les proves. Vull dir que això és molt important. O un cas a Canàries en el qual un senyor estava condemnat ja per la mort d'un seu fill i resulta que no hi havia tingut res a veure i el havia condemnat tothom. Vull dir, això és molt més greu.
No sempre filtra necessàriament el jutge, sinó moltes vegades la policia, també cal dir-ho,
El jutge, la policia, la fiscalia, tots els que tenen la informació.
Sí. Tots que tenen accés, no?, a aquesta informació. Escolteu, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, de debò, per aquest altre punt de vista. Aquí al matí a Ràdio Estel, el periodista Quico Sallés. Gràcies, Quico.
A vosaltres. Salutacions, Mercè i Jordi, Molta il·lusió parlar amb vosaltres.
Gràcies. El Jordi Sánchez, també organitzador i promotor del referèndum de l'1 d'octubre i exsecretari general de Junts i expresident de l'Assemblea Nacional Catalana. Gràcies, Jordi. Doncs ja l'hem perdut, i a Maria Josep Feliu, magistrada i membre d'Agora Judicial. Moltíssimes gràcies, Maria Josep, per haver-te desplaçat fins aquí i per haver-nos donat el teu punt de vista. Va, que nosaltres agafem una mica d'aire, marxem al butlletí informatiu i tornem amb més continguts.